Doncs avui és el Dia Europeu de la Solidaritat i Cooperació entre Generacions i també és el Dia Internacional de la Dansa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes d'un nou cap de setmana, de fet, un cap de setmana que ens transportarà del mes d'abril al mes de maig, perquè aquest diumenge és 1 de maig, Dia del Treballador, Dia del Treball, però també Dia de la Mare, coincideix així aquest any, eh? Primer diumenge del mes de maig. Per tant, cap de setmana que ens portarà ja aquest mes de maig, que almenys a la ciutat de Lleida és un... Vaja, és el més feste, que sempre hi ha alguna cosa o altra. Hores d'ara, ja per sobre de... Bueno, fregant ja els 19 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Ho farem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa a les comarques de Lleida, al Melo Malo, amb l'Andrés Rodríguez, a veure si avui hi ha rècord també d'actuacions musicals, perquè la setmana passada, déu-n'hi-do. Parlarem de llibres amb la llibrera de l'Anabel Ramos, amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, avui parlarem de la Fèria d'Abril de Lleida i també estarà amb nosaltres el Joan Masdeu, cantant, músic, compositor, per presentar-nos la seva darrera proposta discogràfica, el Joan Masdeu, ja saps, el que va ser vocalista del grup Whiskins. I encara ens faltarà, doncs, la darrera mitja hora, a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on t'acabem de rematar l'agenda. Dic rematar perquè et fem tantes propostes que a vegades és difícil d'encabir-ho tot a l'agenda, que tenim força tapaïda ja normalment. Des d'ara, des de les 12:20, des d'ara mateix fins a les dues, aquest és el menú que t'oferim des de COPE Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, avui es preveu també temperatura alta, oi?
Sí.
Bueno,
sí,
alta. Sí. Les que estem tenint els darrers
claro,
dos dies.
Claro, que no s'està desmandant la temperatura que va enguany. Sembla que costarà de que arribi el temps d'estiu. Hi ha aquesta primera predició. Hem tingut fins i tot boires matinals, boirines molt espesses, n'hi ha hagut alguna boira molt espessa per la Segarra, la temperatura ha reculat una miqueta, no molt, però entre 2-3 graus de mínima i 9, que és el que hem tingut a Lleida, avui se preveu, i ara mateix, com veus el radar i la imatge de Meteosat, predomina el sol a tot arreu, però estan creixent nuvolades, que serà la tònica d'aquest cap de setmana. Avui, demà i demà passat seran dies majoritàriament assolellats, però en creixement de nuvolades que durant la tarda deixaran xàfecs amb o sense tempesta, amb o sense calamarsa. Sent el dissabte, el dia que les tempestes agafarien més extensió territorial, principalment afectant a les comarques de la meitat nord de Barcelona i de Girona. Però també, puntualment, d'una manera molt dispersa, molt aleatòria, al Prepirineu i al Pirineu de Lleida. Algunes podia escapar cap a la meitat sud de Lleida, però poc temps, poques hores de precipitació. Serien xàfecs d'aquests que passen ja, sí, primaverals. La radiació solar és molt intensa, escalfa molt el terra, estem com si estiguéssim en la primera quinzena d'agost en quant a radiació solar, però no en quant a masses d'aire, ni de temperatura, ni en tota la resta de paràmetres meteorològics. En la qual a poc que n'hi hagi una mica d'entrada d'aire fred en alçada, sempre es formen aquests cúmuls, cumulonimbus, que descarregaran aquestes tempestes de tarda. No podem dir a on exactament, però les comarques que tenen relleu faciliten el creixement d'aquestes nuvolades. Les temperatures s'enfilaran entre 22, 23, 24, 25 o 26 de màxima a les zones més càlides del Segrià, Balaguer, la Noguera, Pla d'Urgell, entre 24, 25 o 26 com a màxim a les zones més càlides, 22, 23 a la resta, una mica per sota dels 20 o al voltant dels 20 a la Vall d'Aran. Bueno, és a dir, un ambient
Armando,
suau i primaveral.
De cara a la setmana vinent es veu una davallada de temperatures i pluja.
De cara a la setmana vinent hi ha un retrocés important. El tema està encara que no es pot quantificar l'abast. Fins ara l'abast és molt gran, és a dir, abarcaria des de dilluns fins a divendres. Però no vol dir que estarà tot el dia plovent a tot arreu, sinó una situació atmosfèrica, una perturbació que es ficaria a sobre, estarien predominantment ennuvolats, les temperatures no arribarien ni als 20 graus, les màximes, tampoc les mínimes depallarien molt, però seria un ambient fresc i aniria plovent. Fins i tot hi ha previsions que donen moltes hores de pluja, però aquesta situació s'haurà de perfilar, bueno, perquè la tenim ahir. Cada dia s'actualitzen 4 vegades, cada dia, i encara tenim d'actualització d'avui, la de demà passat.
Correcte.
Però sí que ens hem de preparar
dimarts, nosaltres tenim la previsió dimarts amb tu, per tant, sí, serà el moment en el que hi posarem
ja
tot.
Dimarts ja estaríem sota la pluja,
ja,
però
ja
sembla que tenim una reculada de temperatura, no ens hem de preparar per aquesta situació.
Bueno.
Hem de dir que aquestes situacions ja han passat en el passat. Ara estava recordant que el 30 d'abril del 2001 a Lleida va ploure 18 hores seguides.
Caram.
77 litres.
Caram.
I a totes les comarques de Lleida, i va nevar a la Vall d'Aran, a Viella. És a dir, que aquestes situacions, de tant en quant, el mes d'abril i el mes de maig i el d'octubre són els més plujosos de l'any. I tenim situacions aquí. No ens han d'estranyar que ja han passat en altres anys.
Doncs, Armando, doncs, escolta,
A gaudir i aprofitar, sí, sí, aquest cap de setmana que, excepte aquestes puntuals tempestes, farà bon temps.
Que tinguis bona entrada al mes de maig, Armando.
Adéu, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. I ja ens escoltarem, doncs, la setmana vinent en ple mes de maig. Ara busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I t'explico que els delegats sindicals de Comissions Obreres i UGT estan protestant davant de l'oficina de Correus a Lleida per denunciar precarietat laboral i la caòtica gestió de l'empresa que asseguren que afecta la qualitat del servei. Durant uns minuts, els manifestants han entrat amb una gran pancarta a les instal·lacions de Correus a la Rambla de Ferran. Comissions Obreres i UGT tenen convocada una vaga a Correus els dies 1, 2 i 3 del mes de juny. I ara marxem cap al territori perquè l'Alt Pirineu i Aran prepara un programa pilot per prevenir i abordar els greus problemes de consumir alcohol entre els menors. Arnau Vilà.
Tots els centres d'atenció primària de l'Alt Pirineu i Aran participaran en un programa pilot que té com a objectiu prevenir i abordar els problemes associats al consum d'alcohol entre els menors d'edat. La idea és que pugui arrencar aquest estiu un cop completats els treballs previs que s'estan fent actualment. Ens en parla Aleix Sastre, director general de Joventut.
Els hem privat tots, però amb ells especialment, d'espais de lleure, d'oci, de socialització. Per tant, doncs han buscat altres vies i, per tant, el fenomen del botellot, que no és nou d'ara, però és on més es visibilitza, doncs, lògicament, ha tingut un aflorament més gran.
La proposta ha sorgit de la inquietud manifestada per diversos alcaldes durant l'any passat en les reunions de coordinació amb la delegació del govern.
I entitats i associacions veïnals i socials de Barcelona, ho dic ja per obrir la notícia de Jocs Olímpics, es solidaritzen en contra d'aquests Jocs Olímpics d'hivern.
Mig centenar d'entitats i associacions veïnals i socials de Barcelona ja han rebutjat la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus 2030 i han mostrat la seva solidaritat amb la plataforma Stop Jocs Olímpics en la concentració celebrada ahir al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Les organitzacions s'han posicionat contra l'esdeveniment perquè diuen que no beneficia el territori, sinó les èlits, com ho van fer, segons ells, els Jocs Olímpics de Barcelona en 1992, entre d'altres esdeveniments multitudinaris. A més, han fet una crida a assistir a la manifestació el 15 de maig a Puigcerdà, organitzant autobusos per anar-hi des de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I seguim al territori, ara parlem d'activitats d'oci, de cultura, perquè a Sort s'inicia la 36a trobada de teatre d'instituts de la demarcació de Lleida.
Sort va acollir ahir l'acte inaugural de la 36a trobada de teatre d'instituts. 8 centres educatius participen en l'activitat que es perllongarà fins avui. Sobre l'esdeveniment ens en parla Antoni Leal, coordinador de l'Institut Hug Roger III de Sort.
Jo crec que és un dels esdeveniments a nivell d'educació més importants que hi ha durant l'any, perquè és únic, és com la màgia que té el teatre, la màgia de que també pues, els alumnes tinguin aquestes relacions entre ells, que se coneixin, i també enfortir una mica, no, pues, el sentit aquest cultural que pot haver-hi dintre del que és el territori de Ponent.
Els 8 instituts membres presentaran aquests 2 dies les obres que han preparat durant el curs. Aquesta trobada vol potenciar les arts escèniques en l'educació secundària i la interrelació entre els diferents grups de teatre dels centres.
Gràcies, Arnau. I, per cert, parlant de tema de sostenibilitat, plaques solars, etcètera, etcètera, resulta que el Gremi d'Instal·ladors de Lleida adverteix sobre l'escassetat de personal en aquesta professió, especialment davant de la creixent demanda d'instal·lacions de panells solars. El seu president, Joan Fornes, valora que el sector té capacitat per a més d'un miler de professionals més a les comarques lleidatanes i ha advertit que una part significativa dels que ara estan en actiu es jubilaran durant els propers 5 anys. L'entitat imparteix des del desembre cursos específics per a la instal·lació de panells solars en els quals fins ara han participat fins a 150 persones. Però ull, perquè segons càlculs diuen que poden arribar a necessitar fins a un miler. Poca broma. Això parlem només de les comarques lleidatanes. I ara parlem de la notícia econòmica del dia, perquè literalment diuen: estan coincidint diferents factors que fan que la situació actual s'assembli al xoc sofert en l'economia en els inicis de la crisi de la dècada dels anys 70 del segle passat, amb uns preus del petroli a l'alça i una inflació desbocada. Tenim experiència i esperem que no es cometin els mateixos errors i els bancs centrals actuïn de manera que no porti a una recessió. Així ho va afirmar ahir un dels membres de la Junta de la trobada al Pirineu, Antoni Garí, en la presentació de les jornades que aquest any tornen a les dates originals del mes de juny, els dies 9 i 10 de juny, a la Seu d'Urgell. El president de la Junta Organitzadora, Josep Cerveto, va posar de rellevància que l'economia es troba en un context de creixement continuat de preus i que les empreses han de treballar en un marc d'alta inflació. Evidentment en parlarem, però ja saps, o ja t'anunciem, que el 9 i 10 de juny hi haurà aquesta trobada als Pirineus d'empresaris. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues enfadado, muy enfadado porque presentaron las fiestas ayer y, bueno, estas fiestas... ¿Pero qué es esto?
Pero, espera, tranquilo, espera, que empiezas ya directo al grano, ¿eh?
Hombre, es que estoy pero bastante indignado, porque yo ese dinero, yo también contribuyo.
Entonces, eso tiene razón.
Pues ya está bien, ¿no? Porque ya está bien.
Eso tiene razón. Bueno, oye, primero de todo, déjame hacer un paréntesis, porque la semana pasada te escuché, bueno, nos ofreciste un melo malo dedicado a tu madre, que me gustó muchísimo.
Y a ella también, por cierto.
Pero este domingo ya sabes lo que te toca, ¿eh?
Hombre. Bueno, es el Día de la Madre, pero eso ya es algo que se ha montado la sociedad, el sistema de consumo, bueno, y todo, hombre. Eso. No, yo paso, no lo meto por el aro, yo lo paso por ahí.
Bueno, pero un detallito sí, ¿no?
Un detallito, eso es una chorrada, hombre, que vamos aquí, hombre.
Pero que no siempre se tiene que comprar un detalle, una visita, un paseo.
Anarquía y cerveza fría, y dejémonos de historias ya, con vale, tanta pamplina, de verdad.
Bueno, pues nada, venga. Oye, ¿cómo tenemos el fin de semana, por cierto? Porque el fin de semana pasado hubo récord, ¿eh?, de actuaciones.
Sí, bueno, este fin de semana también, lo que pasa es que han caído 2 conciertos. Uno del Cotton, de estos que venían los traperos estos que en catalán, que entraron después del verano. Y luego en la Manolita también tenían previsto el sábado una banda tributo a U2. Y por lo visto uno de los integrantes ha cogido el bicho este que todavía por ahí...
Que todavía está.
Y lo han atrasado a junio, al 8 de junio.
Bueno.
Pero por lo demás está cargadita.
Venga, va, que cojo la agenda. Explícame.
Venga, bueno, pues vamos a empezar por uno atípico mío, porque es en Ayecha, un lugar que no me gusta nada en absoluto y que ponen los precios carísimos, deben poner también una copa de cava de suplemento. Pero bueno, viene en Café Quijano, les hice una entrevista al Oscar, que es el mediano de los tres, me cayó, pero la mar de bien me cayó. ¿Cómo? Es lo que siempre
¿qué,
digo.
¿Qué ibas a decir? Me cayó de... De puta madre.
De puta madre, claro, como se dice vulgarmente, lo que pasa que yo que sé, hay veces de que hay piquitos de oro y yo que sé, pero bueno, para
bueno, pero va, yo te dejo, yo te dejo, va, vale, es viernes, vale. dilo, pero dilo con gusto.
Pues bueno, que me cayó de puta madre el colega, pues ya está.
Vale.
Que es lo que decimos siempre, que los que ya son músicos que están
curtidos
y tal, son los más humildes a la hora de expresarse y todo. Pues bueno, que vienen Café Quijano presentando Manhattan, que es el nuevo disco de estos leoneses, que están de gira, y que, bueno, que significa una vuelta a los orígenes, especialmente a la hora de contar historias y parafrasear con letras de cortometraje y muy canallescas.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, pues están allí, supongo que entradas ya no quedan, pero al que le guste Café Quijano van a hacer un repertorio de 2 horas y media.
Hombre, y bueno, recorrido por los grandes clásicos, también, los suyos.
Me contó cosas muy interesantes de que todo, que la pasión musical les viene de herencia paterna. Ellos tienen allí, en León tienen un garito que se llama La Lola, precisamente uno de sus temas que le dieron la fama. Uh-huh. Y su padre, que tiene 83 años, es profesor de música y es un experto guitarrista que sigue tocando para los clientes que van a su bar.
Bueno,
o sea, que imagínate,
muy bien, muy bien.
Bueno,
¿qué más?
Venga, nos vamos al Antares. El Antares tiene, como siempre, es taquilla inversa, ¿vale? Hoy viernes a las 10:30 será el turno para el grupo leridano Laters, que es un quinteto que apuestan por el indie y la electrónica. El sábado tenemos también a las 10:30 a Raquel Lúa, que repite en esta sala para presentar su nuevo disco Piel. Y finalmente el domingo a las 8 queda reservado para el Fil del Mestre, que acude con el objetivo de presentar en directo su último trabajo, que ya lo sabéis, que se titula Martina, que es la radiografía de una ruptura de pareja desde diferentes estados de ánimo.
Muy bien.
Bueno, en el Café del Teatre, este fin de semana ya hubo un concierto el miércoles, solo habrá este sábado, que están de Mochines, que se encuentran de gira europea, y hacen parada a las 10:30 por 10 y 12 euros, donde mostrarán su condición como banda de height, penerky, rock and roll. Aquí, bueno, eso, rock and roll enérgico,
bueno,
que por decirlo de alguna manera. También el sábado hay que decir que se hace la gran final del concurso Macor Rock en Alguaire, que estarán los grupos finalistas Ego, Teen Smith, Valdivia and the Buban, Inversus y Mosbow. Cada banda dispondrá de 40 minutos y, bueno, y luego pues el reparto de premios pertinente.
Bueno.
Noisidrom y Purín actúan esta noche en el One de Mollerussa por 8 euros y después de actuar ambas bandas, los músicos se encargarán de hacer una sesión de pincha
discos. Ah, vale. Bueno.
Está bien eso.
También está bien porque ahí es donde ponen sus temas favoritos también y ves...
Exacto.
Ves por dónde van los tiros. Sí, sí.
Exacto. Nos vamos a La Boite. La Boite tenemos esta noche... A Zavara, que es una nueva banda leridana, un octeto casi, que presenta su EP Voces, que es un ejercicio de mestizaje alternativo a partir de la fusión de géneros y estilos como el rock, el ska o el punk. Y el sábado, ahí tenemos aquello que comentabas la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Qué me dijiste? Pues están también de gira, que son cuatro bandas que hacen tributo a los Big Four, que son pues las cuatro grandes bandas del thrash metal, que ¿quiénes son? Pues Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Pues aquí los grupos son Sikemal de Metallica, Mechanic de Megadeth, Decade of Aggression de Slayer y Wardines de Anthrax. Oye, ajá, cuando hablo inglés se me pone un estropajo en la boca. Pero bueno. Bueno, que coste de que vale 20 euros anticipada y 25 en taquilla y no como se había anunciado en principio, con mucho más barato y
ya.
Ya me extrañaba a mí que fuera tan barato, ya. Pero bueno, fue un error de imprenta.
Vale.
Tenemos a los
Oriol. Oye, Boys. Por cierto, los errores de imprenta siempre son...
los duendes.
Sí, y además siempre son, o sea, que no te ayudan, al contrario, te perjudican, ¿eh? Fíjate.
Ya, bueno, pero la gente que se interesa ya sabe lo que hay.
Sí, sí, vale, perfecto, pero oye, al final es más caro.
Ya, claro, y es una pasta, ¿eh?
Ya, ya.
Pero para ver bandas tributo. Bueno, a mí me parece muy bien que vayan a ver estas bandas tributo, pero luego se puedan ir al Barcelona, a Barcelona.
Bueno, sí, sí,
que
sí.
Que hacen al Rockfest de Barcelona.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, que a mí las bandas tributo, hay bandas que tocan muy bien, ¿eh? Lo que pasa que es verdad, las canciones no son suyas, tiran de
claro,
grandes
y
éxitos.
Y a mí los copiones, pues no me gustan, que yo fui profesor de CB. O sea,
ahí está.
Tenemos a los Oriol Folk que celebran 22 años en activo con un repertorio pensado para el Bar Zappa, que precisamente está celebrando su 30 aniversario, será esta noche. Es una banda, Oriol Folk es una banda albesa que hace versiones y combina alguna canción propia. Y tenemos a los Eligius 432 que amenizarán el Bermud Rockero del domingo en el Sicoris, uh-huh, a las 12:30, a partir de las 12:30.
Muy bien.
Luego también tengo que decir de que Duaina, la musa,
sí,
que tenemos ahí, la guerrera que canta Entre las Estrellas, que es el primer lanzamiento de su nuevo disco que va a salir antes de final de año, que se llama Einherjer, que Einherjer pues es un nombre tomado de la mitología nórdica que se refiere a los espíritus de guerreros muertos en batalla. Bueno. O sea, ya tenemos el primer single, que es Entre las Estrellas, que además es un homenaje que hace a dos amigos suyos, y también al Pau Donés, porque utiliza algunas, en las letras, coloca algunos títulos de las canciones del Pau Donés.
Sí, sí, me mandó esta semana la canción y el vídeo, y muy bien, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Y además sigue activa, y eso es lo más importante, sigue haciendo música.
Sí, y además incansable, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está incansable.
Totalmente.
Te lo digo porque yo brego con ella directamente, y sí, sí, está de una creatividad, pero algo increíble.
Oye, esos periodos de creatividad se tienen que aprovechar, ¿eh? Que a veces hay falta de creatividad y la persona es la misma. Bueno, venga, vamos con el Melo Malo, venga. Tal como has empezado hoy, no sé si los tiros van por ahí, pero vamos con el
Melo... No, no, me lo reservo para la semana que viene, que estaremos más cerquita.
Vale.
Pero de verdad que se han lucido con la fiesta mayor, de verdad.
Vale.
La
semana que viene entraremos con el tema. Pero hoy, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado?
Este largo fin de semana se celebra en la localidad albaceteña de Villarrobledo el Viñarrock, que regresa tras dos años de parón por la pandemia en su 25 aniversario. Este festival, especializado en bandas españolas, suele ser muy concurrido por un amplio sector de rockeros leridanos porque el buen rollo está garantizado. Se ha cifrado en más de 60.000 los visitantes que asistirán al certamen, destacando sobre esta cita la convivencia perfecta que estos días se da entre los vecinos y los viñarroqueros. Un servicio extraordinario de autobuses se ha habilitado para la recogida de los visitantes que llegan en tren o en autobús, con el fin de acercarlos hasta la zona de un festival que genera más de 1.800 empleos directos y un impacto económico cifrado en más de 18 millones de euros. Es una alegría tremenda que el festival pueda volver a celebrarse, por lo que supone para el municipio y el ambiente que da, aseguran los vecinos, conscientes también de que el Viñarrock aporta una difusión de la oferta turística de la zona a más de 2,5 millones de personas a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Cuando me asomo a noticias como estas, se me ponen los dientes más largos que Bugs Bunny, pensando en la mala praxis que se ha llevado siempre en esta amuermante ciudad, donde la desidia de los políticos siempre se ha impuesto a los intereses de la ciudadanía. Nadie puede olvidar que aquí se celebró el Sengarrock en un lugar paradisiaco como eran las bases, ahora dejadas de la mano de cualquier dios y abandonadas a su suerte. Los cuatro veranos que se hizo el festival, del 2005 al 2008, la urbe se vistió de diferente color y hasta se dio a conocer su situación en el mapa, sin falsedades ni mentiras a las que nos acostumbran los que todos sabemos. Nombres de talla internacional como Patti Smith, Bad Religion, Sepultura o The Hives, entre muchos más, conformaron un cartel con bandas y solistas que hicieron vibrar a los presentes en un espacio idílico donde se habilitaron hasta cuatro escenarios diferentes prestos para albergar los diferentes formatos. Los promotores que nos visitaron fliparon con las bases. Por eso, no es de extrañar que se propusieran otros festivales más ambiciosos que, quién sabe, nos habrían podido acercar hasta aquí a monstruos como AC/DC o Metallica. Pero no, Los de aquí se acongojaron y mostraron su condición de gente cerrada, cual caracoles, como se nos caracteriza a los lugareños de por acá. Una lástima. Larga vida, pues, a los viñarroqueros. Oh, yeah.
Es que, ojo, el cartel del Senglar de ese año era potente, ¿eh? Además, bueno, pero potente,
que, Que vaya tomando nota de 1.800 empleos directos en el viñarro.
Claro.
18 millones de euros que entran, 2 millones y medio de personas turístico, y no aquí, como digo yo, de que aquí las falsedades y mentiras a las que nos acostumbran todos, porque, mira, oye, vienen muchos colegas míos aquí, y cuando llegan a la estación que pone Lleida Pirineos, dice, ¿dónde están las montañas? ¿Por qué pone Lleida Pirineos? Vaya engaño, tardan más de venir, de subir de Lleida a la montaña, que de venir de Madrid o de Sevilla aquí a Lleida. Hombre, por favor.
Eso sí.
Vaya engaño, tío, pero, Lleida Pirineos.
Pero
¿qué es esto, hombre?
Ahora fuera en la estación han puesto Lleida en grande, las letras.
Sí, en la estación, pero pone bien pone Lleida Pirineos,
bueno, eso
¿verdad?
Eso sí.
Y la gente viene con la golosina de los Pirineos y dice, ¿dónde están las montañas? Y como, y solo ven ahí a la Sevilla.
Bueno, venga, va. La semana que viene, que estaremos en mayo, pues ya hablaremos de estas cositas de fiesta mayor o
fiesta mayor,
menor,
y pediré,
o yo qué sé.
Y pediré a Usini, como es uno de los nombres de los grupos que vienen. Y o los Tietz, anda, o la Fúmiga, o Ginesta, pero ¿de qué van, hombre? Y los catarres que deben estar acatarrados todos, hombre.
Joder,
ya.
No sé.
Vaya desastre, tío.
Bueno, Andrés Rodríguez, va, que tengas buen fin de semana y buena entrada al mes de mayo.
Vale, gracias, igualmente. Larga vida. Oh, yeah.
Ay, la funda del sofá. Ay, qué pintas llevas. Ay, otra vez las mates. Ay, que no llegas. Ay, que te has hecho en el pelo. Ay, qué pantalones. Ay, qué horas son estas. Ay, cómo se entere tu padre. Ay, qué disgusto. Hay que ver cómo tienes la habitación. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Ay, cómo le toquen 15 millones. Ay, cómo le toquen.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a la 1 de la tarda, és divendres, i això vol dir que ja tenim els llibres preparats a l'estudi de COPE Lleida, al nostre espai, a Llibrera. Ja saps que està amb nosaltres l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, i que, a més, doncs és d'aquestes persones que t'assessoren a l'hora de triar el que has de llegir. O sigui, et recomana llibres, i estiradora de fils, i un munt de coses més, eh? Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Com ha anat el Sant Jordi?
Doncs molt bé, Sant Jordi espectacular. El temps no ens ha acompanyat gaire.
No massa, però...
Però bé, hi havia molta gent, la gent tenia moltes ganes de llibres i de flors i de música i d'aire i de tot això, i...
Veus que
bé? Ha anat molt bé.
Sí. Suposo que ningú, després de dir-ho per antena, ningú et va regalar cap llibre.
No, no em va regalar ningú cap llibre.
Que a l'Anabel no li regaleu llibres, o pregunteu abans, si no li ve la feliç idea de un llibre. O si aquest ja el tinc, ja me l'he llegit, no. O aquest no el volia.
A més, jo ja m'havia comprat un parell de llibres abans de Sant Jordi. I...
Quins vicis.
És que
si
no
t'has comprat dos llibres.
Sí, abans, però abans de Sant Jordi.
Ja.
No va ser el dia de Sant Jordi, me'ls vaig comprar abans. I jo sí que vaig regalar un parell de llibres, però ja està.
Ja. I roses?
Me vaig comprar, autorregalar una rosa.
Et vas haver de comprar una rosa?
Sí.
No, no pot ser. Aviam.
Però per finançar un curs de... O sigui, un viatge.
Mira,
de final de curs.
Perquè no hi vaig pensar jo i no. Si no, l'any que ve l'hem d'ofegar roses a la Anabel.
T'hauria d'haver trucat.
Clar que sí, home, una rosa, no es faltaria. Bueno, va, bromes a part, és una diada maca, però ja sabeu que llegir no només s'ha de llegir per Sant Jordi, o comprar un llibre o anar-lo a buscar, que això es pot fer tot l'any. I, de fet, nosaltres cada divendres te'n parlem aquí al Llibrerat. Les tres propostes de la setmana, Anabel.
Mira, una de les propostes de la setmana és de la Maite Alarcón. Mm. És la seva primera novel·la, que es diu La doble articulació del silenci. va estar signant, a més per Sant Jordi, va ser el seu primer Sant Jordi. I bé, vull parlar d'aquesta novel·la perquè, a més a més, és amiga meva, la Maite, va ser la que va posar el nom al programa Alliberat.
La Maite Alarcón és la que va guanyar, bueno, no era un concurs, al final no, no vam sortejar res, però és de les bastantes persones que van proposar nom pel programa, és el que vam triar.
Doncs sí. Doncs...
Sense saber qui era.
Exactament, sense saber
és
qui era.
És la Maite Alarcón.
Després va descobrir...
Veus?
El misteri. Doncs vinc a recomanar-vos aquesta novel·la.
Molt bé.
Que és una novel·la que acaba... Bueno, la va publicar el gener, ara estava en plena promoció de la seva novel·la, l'editat editorial Pagès, i es titula així, La doble articulació del silenci, que és un títol que dona... Té moltíssimes interpretacions, no? I, i el més bonic de tot és això. Explica la història de la Hugueta, que és una dona d'uns 40 anys, que sempre ha fet el que s'esperava que fes, molt arropada pel seu pare, molt... Bé, protegida pel pare, no tant per la seva mare, però una dona que s'ha, diguéssim, s'ha fet a si mateixa, que és un tòpic molt tòpic, i que de sobte se troba amb uns diaris i que ha de decidir què fer amb ells, si escriure'ls o no. I llavors els escriu i escriu la vida també, descriu la vida de la Lali, que és una tieta, que era una tieta seva.
Bueno, i hasta ahí poder leer.
Hasta aquí podemos leer.
Estava mirant ara les xarxes socials de la Maite.
Sí.
I té al Twitter del tuit fixat. M'ha agradat molt. Diu, desde que me hago caso hablando sola, me va todo mucho mejor.
Sí, sí,
és
sí.
És boníssim.
És molt
la Maite, l'he de conèixer, la Maite.
La Maite, sí.
És que al final no la conec, resulta. Ens va proposar el nom, sí que ens vam creuar uns missatges.
Sí.
La vam entrevistar un dia, la vam trucar.
Ah, sí, és veritat.
Sí, 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 però no la conec, a la Maite. És més, em vaig perdre la presentació del llibre perquè m'era impossible, em va ser impossible, però ja la convidarem un dia i així la conec també.
I tant.
Bueno, pues la doble articulació de l'articulació del silenci, és la seva primera novel·la.
Sí, a més la coberta és molt bonica perquè hi ha una imatge, no sé si l'has vist, és una imatge d'una nena, bueno, d'una nena no, d'una jove, d'una dona, i l'ha dibuixat Oriol Arumí.
Ah.
Saps aquest pintor que pinta ara mateix està dedicant-se molt als murals? Doncs és la coberta és obra seva.
Molt bé.
Us recomano que llegiu aquesta novel·la, us sentireu molt identificades, jo me vaig sentir molt identificada, i se llegís ràpid. És una novel·la que atrapa, que tens ganes de continuar llegint.
Molt bé. Què més?
La casa del padre, se titula, d'una escriptora basca, que es diu Carmele Yayo Eiguren, perdó.
Pensava Carmele, que només em passava a mi, això.
No, a mi també. Dislexia de lletres. Carmele Yayo Eiguren, és de l'any 1970, ella, va néixer a Vitoria, Gasteiz. De què parla o què passa a La casa del padre, que està editada per l'editorial Destino l'any 2020? Doncs parla de... apareixen tres personatges, que són l'Ismael, la Jasone i la Libe, que són les tres veus que utilitza l'escriptora per bastir una història molt ben estructurada i molt profunda, no? Que parla sobre les construccions socials i culturals i de gènere, sobre la rigidesa, moltes vegades, d'aquestes estructures i d'una masculinitat que ens limita, i del que volem ser i que no diem, i que al final acaba apareixent. Vull dir, saps allò que dius, s'acaba descobrint el pastel.
Mira, jo als meus fills, des de petits, sempre els dic, mira, no m'enganyis. No m'enganyis perquè, per molt que ho vulguis amagar, sempre s'acaba sabent tot. I llavors tindré doble disgust pel que has fet i perquè m'ho vas a enganyar. Vull dir que és que al final et surt més a compte, escolta, anar amb la veritat per davant. Home, a vegades pots tenir una mica de tacte al dir les coses, evidentment. Però, escolta, ho dius i jo crec que dors millor, eh?
Però el problema és, ja no només quan enganyes als altres, que també, sinó quan t'enganyes a tu mateix.
Això ja és. I ho fem, eh?
Moltíssim.
Ho fem.
De fet, la vida està carregada d'aquestes mentides que ens fem,
sí.
que ens ho creiem després acaba sortint. També us recomano molt, perquè a més també apareix l'escriptura, igual que la novel·la de la Maite, apareix el procés creatiu, no? com s'escriu, no? I a vegades que ens entestem a escriure una cosa i no ha de ser aquesta cosa que hem d'escriure. És una novel·la que està molt ben feta. Està escrita en basc, però està traduïda per la pròpia autora, a destino.
Ah, vale, així sabem que és una traducció és fidedigna.
Fidel, sí, totalment. La doble articulació del silenci és en català i s'aitarà per pagès, penso que ja ho he dit, això. Mm-hmm. Vale. I ara, i l'última, se titula Dues germanes. És un escriptor francès que es diu David Fuenquinos, no sé com se pronuncia Fuenquinos.
Bueno,
però se escriu tal qual, Fuenquinos, és d'Editorial 62 i també va ser l'any 2020 que es va publicar. Aquest és molt breu, és de 168 pàgines, és una història que llegis molt bé, molt ràpida, perquè és com a també molt impactant. De què va, les dues germanes?
Perdó, que avui està recomanant la Anabel novel·les, eh?
Ah, sí, novel·les.
Això són novel·les, vull dir que no té res a veure avui amb les escriptores i els escriptors, eh?
No.
Vull dir, no és ni autobiogràfic, ni...
No.
Després cadascú hi posa les seves cosetes, però no ho sabrem mai, això.
No són biografies, no estem parlant de biografies, ni estem parlant d'autoficció, ni estem parlant de novel·les biografiades, per exemple, o relats personals, sinó que són ficció. El que passa que, com sempre, tot s'acaba alimentant.
Evidentment, vull dir, les teves experiències s'acabaran reflectint sobre el que escrius, exactament. Això està clar, però vull dir que no, que avui no és autobiografies ni fets reals, ni res de res, són novel·les.
No, exactament.
Vinga, va, Dues germanes.
Dues germanes. A Dues germanes coneixem la història de la Matilde, que és una mestra d'institut que està enamorada de l'Etienne, que és el seu nòvio i amb el que porta una vida molt tranquil·la i molt pausada, i de manera sobtada la felicitat que Matilde viu amb la seva parella i amb la seva vida fantàstica, doncs se trenca quan ell decideix trencar aquesta relació. Els seus plans de futurs i totes les esperances se trenquen també, i ella s'esfonsa, però apareix la seva germana Agatha, amb qui ella creu que pot intentar recuperar la relació i intenta ajudar a la Matilde a recuperar la relació amb la seva exparella i a recuperar una mica la vida que tenia, que s'havia perdut amb aquest trencament. El que passa que no tot és el que sembla, i a vegades la vida ens dona encara més sorpreses.
Sí, mai és el que sembla.
Mai és el que sembla.
Sempre és complicada la història.
Sempre. Doncs sí, aquí no és molt complicat.
Ens ho fem molt difícil, eh?
És una novel·la... seria una tragicomèdia.
Val.
O sigui, té punts còmics, però és una tragèdia...
Ja sembles la companya Laura del cinema. Mm. Però és que és un drama o una comèdia? És una dramèdia.
És una dramèdia, sí.
Apa, pues a mi m'agrada riure.
És que, ja, però jo no hi ha, a vegades,
no, ja ho sé que
coses
no hi ha.
Pures.
No, no.
És allò de dir una comèdia pura o un drama pur.
No, costa molt.
Llavors, hi ha, a vegades, perquè la vida és així també, no? És,
correcte.
És una dramèdia. Mira, m'agrada això de dramèdia.
Dramèdia.
No, en comptes de comèdia dramàtica,
drama
és una
comèdia,
dramèdia.
Jo li dic, i com saps si és més drama que comèdia? Diu, depèn de com acabe.
Depèn de com acabe, o depèn de com ho veguis tu, no, també? Si rius més que plores.
Jo ho sento, jo és que sóc molt simple. Sóc molt simple, és que hi ha moments del dia on intento trobar aquells 30-40 minuts per mi per veure una sèrie o un tros de pel·lícula en el que portes tot l'estrès del dia i vols coses molt fàcils. Mm. També et diré que he anat a veure thrillers d'aquests psicològics rebuscats i dramons i també m'han agradat, però li has de buscar el moment oportú, no sempre val tot.
Després també hi ha drames que estan explicats amb molt d'humor.
Sí, correcte.
I clar, tot i que són un drama, rius molt.
Sí. No, és totalment jo, això. Ahir n'hi ha, eh?
Hi ha una sèrie que miro, que ja l'he vist dues o tres vegades, però quan estic així pues me la miro perquè és un drama, però s'ha explicat amb un humor i llavors...
Quina?
És que ara no me'n recordo el nom, que malament que quedaré.
Bueno, pues la setmana que ve...
Dura, no, 20 minutets.
Cada
capítol.
Bueno, la setmana que ve me la dius.
T'ho dic, vale. I pensaré.
En fi, que avui ens has recomanat Dues germanes, de David Fuenquinos, La casa del padre, de Carmele Jayo, i La doble articulació del silenci, de la nostra Maite Alarcón. Jo ja dic la nostra.
Sí, és que ja és nostra.
No la conec i ja me l'acabo d'apropiar. Bueno, ja et dic jo que això ja hem de posar remei, un dia la convidarem i que ens expliqui la seva novel·la. Tot això, com ja saps, ho trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. Ho busqueu al programa, si ho feu des de casa, i si aneu allà, doncs ja sabeu que si pugeu a la primera planta, amb un dels finestrals on hi ha racons, n'hi ha un que és el de la llibrera, i allí també ho trobareu, si és que no ho ha agafat algú, que em sembla que té bastant èxit.
Sí,
aquest
és un racó que he d'anar romplint sovint.
Això és mèrit teu, ja t'ho dic ara. Anabel Ramos, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies, igualment.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, Senyals Horàries, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida. Parlarem de la Fèria d'Abril, parlarem d'un disc amb el Joan Masdeu i després l'Espai Groc.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Lo habían hecho ya otros organismos y el gobierno, aunque se resistía a hacerlo, pues ya no ha tenido más remedio que corregir también a la baja su previsión de crecimiento para este año ante el contexto de incertidumbre que estamos viviendo. Y ha sido un buen tijeretazo, ¿eh? Porque ha pasado del 7% que mantenía hasta ahora al 4,3, es decir, casi 3 puntos menos, debido fundamentalmente al impacto económico que está teniendo la guerra en Ucrania y la escalada de precios. El parón económico está siendo mayor de lo esperado y eso ha obligado al gobierno a aparcar su optimismo y a situar su expectativa de crecimiento por debajo incluso de las previsiones que habían hecho ya hace días el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Los datos los ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha subrayado que es una previsión guiada por un principio, dice, de máxima prudencia, y que ha preferido, sin embargo, ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Bueno, esto es así, creceremos más que otros países porque también fuimos la economía que más se hundió tras el inicio de la pandemia y solo hemos recuperado por el momento la mitad de esa caída. De hecho, Calviño ha reconocido que el PIB previo al COVID no se va a recuperar hasta el primer semestre del año que viene, cuando la media de la Unión Europea, sin embargo, ya lo consiguió al cierre de 2021. Es muy significativo un dato que además ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, el desplome que ha sufrido el gasto de las familias. El consumo de los hogares se hundió en el primer trimestre de este año un 3,7%. Si es verdad que el arranque de 2022 no ha sido nada bueno. Estábamos todavía tocados por Omicron, arrastrábamos también los problemas de suministros, vino la huelga de transportistas y mientras tanto, pues la inflación se iba disparando, lastrada por los precios de la energía y agravada por la invasión de Ucrania. Bueno, todos estos factores han asfixiado el consumo de las familias, que es básico para el crecimiento económico. De hecho, en este primer trimestre, España solo ha crecido 3 décimas cuando veníamos de una subida de más de 2 puntos en el último trimestre del año pasado. Bueno, para crecer es necesario que haya más consumo, pero con la inflación tan alta que tenemos, estamos perdiendo poder adquisitivo y esto supone una reducción en el gasto. Decía Calviño también que el IPC empezará a bajar a partir de la segunda mitad de este año hasta situarse en 2023 en una media del 2%. Bueno, estas cuentas, con muchas más cifras, son las que tiene que mandar ahora el gobierno a Bruselas. Cuentas que reflejan ya ese ajuste a la baja que ha tenido que hacer el gobierno y que Nadia Calviño ha atribuido prácticamente en exclusiva al conflicto en Ucrania. Es cierto que la guerra lo ha intensificado todo, pero también lo es que la economía llevaba ya tiempo mostrando síntomas de debilidad. Pues hay otras noticias también destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Ha sido detenido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira un hombre de 59 años acusado de abusar sexualmente de al menos 3 menores que recibían clases particulares. La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por una joven que en la actualidad tiene 20 años y que manifestó haber sido víctima de abusos sexuales desde los 7 hasta los 14 años. Vamos con una buena noticia, Pilar, que hoy es viernes. Mañana baja la luz. Pagaremos 186 euros con 45 céntimos el megavatio hora. Hoy la estamos estamos pagando aproximadamente el megavatio hora a 254 euros. Fin de semana primaveral con sol por las mañanas y chaparrones por la tarde en los principales sistemas montañosos de nuestro país. Las temperaturas van a subir, ojo, hasta los 24 y 25 grados e incluso 30 antes de una brusca caída, otra vez el lunes, cuando también vuelve la inestabilidad y las lluvias generalizadas. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, como portavoz de los obispos españoles, ha denunciado la invasión injusta de Ucrania. Además, ha reivindicado el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano al ataque de Rusia y ha reivindicado una salida desde una solución negociada y acorde con el derecho internacional. Y continúa durante la jornada de este viernes el adiós y último homenaje de los sevillanos al arzobispo emérito Carlos Amigo en la Capilla Ardiente instalada hasta las 11 de esta noche en el Palacio Episcopal. Mañana, a las 11 y media de la mañana, tendrá lugar la misa exequial y su entierro en la Capilla de San Pablo, que se podrá seguir por 13 Televisión.
Y en los deportes, Luis Munilla, el Real Madrid ante su primera oportunidad de ser campeón de Liga.
Sí, le basta apilar un empate mañana ante el Español en el Bernabéu para ser campeón. Hay previstas celebraciones en caso de título y estamos a esta hora pendientes de Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, pendientes de esa rueda de prensa que ya ha comenzado de Carlo Ancelotti en víspera de lo que va a ser el partido ante el Español. Con un empate les bastaría para ser campeones. Pendientes de la alineación que va a presentar mañana, condicionada lógicamente por las bajas, por la proximidad del partido ante el City y sobre todo por las circunstancias que rodean a ese título posible de Liga, falta de 4 jornadas. Son baja David Alaba, Eden Hazard y Jovic. Ha trabajado Casemiro con el grupo y, como te digo, muy pendientes de qué 11 va a presentar mañana Carlo Ancelotti. En el caso de ser campeones el Real Madrid, habrá celebraciones tanto en el Bernabéu como en las Cibeles.
La incógnita es si Luis Rubiales sería quien entregara la copa, porque como contó anoche Alcalá en el partidazo, tiene un acto fuera de Madrid. Hoy se abre la jornada con el Sevilla-Cádiz a las 9 y es un viernes muy polideportivo. El Barça se puede meter en semifinales de la Euroliga de baloncesto si gana el Maccabi. Debuta Garbiñe Muguruza en el Mutua Madrid Open. Hay motos en Jerez. Juega Carolina Marín semifinales del Europeo de Badminton y el presidente de la Federación de Rugby anuncia su dimisión tras el escándalo que deja a España fuera del Mundial.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Divendres avui, a 29 d'abril. Hores d'ara ja per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que creixin núvols d'evolució diurna i al Pirineu i al Prepirineu. S'esperen xàfecs amb tempestes ocasionals sense descartar que siguin localment fortes i que puguin afectar de forma més feble i dispersa altres zones. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són més altes amb unes màximes que seran de 25 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 24 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. I si en referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dissabte esperem cels amb intervals de núvols mitjans i alts en general i núvols d'evolució diurna, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, on s'esperen xàfecs i tempestes durant la tarda. Per últim, les màximes baixaran al Pirineu i no canviaran molt a la resta, amb uns valors màxims demà de 25 graus a Lleida i a Balaguer, de 23 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 17 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, t'explico que l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida farà el proper dilluns un pas més cap a la normalitat després de la pandèmia de la Covid-19 i reobrirà la porta del jardí que dona accés a les consultes externes. Aquesta porta, que ha estat tancada durant 2 anys, es reobre amb un punt de control de l'accés per seguir vigilant els límits d'aforament de l'hospital i romandrà oberta des de les 7 del matí a les 8 del vespre de dilluns a divendres, exceptuant els festius. Les consultes externes atenen una mitjana d'uns 2.100 pacients diaris, de manera que cada dia passen per aquestes consultes unes 4.000 persones, comptant pacients i acompanyants. Això serà a partir de dilluns, que recorda serà ja mes de maig, dia 2 de maig. Amb crònica judicial, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en un taller de l'avinguda Manresa de Cervera. Segons ha explicat la policia, a mitjans d'octubre de l'any passat, aprofitant el descans del migdia, algú va saltar la tanca que dona accés al pati interior del taller i va entrar a l'establiment. L'assaltant va sortir per la porta principal emportant-se una bicicleta valorada en uns 2.000 euros, un telèfon mòbil i diners de la caixa enregistradora. Els Mossos van obrir una investigació que va apuntar a un veí de la població, el qual ja havia estat detingut anteriorment per altres robatoris produïts a la zona. El mateix que et preguntava ahir. I què fem? Què fem si ja és una persona que ja ho ha fet? Ja l'havien detingut, ja l'havien condemnat per fer exactament el mateix i el tornen a agafar per fer exactament el mateix? Què fem? És que no funciona. Que no funciona aquí el tema de la reinserció o el càstig o... Digue-li com vulguis. Si hi ha tant reincidents, és que la cosa no funciona. També t'explicava que aquest matí els delegats sindicals de Comissions Obreres i UGT han protestat davant de l'oficina de Correus a Lleida per denunciar precarietat laboral i la caòtica gestió de l'empresa que asseguren que afecta la qualitat del servei. Durant uns minuts, els manifestants han entrat amb una gran pancarta a les instal·lacions de Correus a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida. Recorda que Comissions Obreres i UGT tenen convocada una vaga a Correus els propers dies de juny, 1, 2 i 3 de juny, 1, 2 i 3 del mes de juny. Anem ara al territori, perquè a l'Alt Pirineu i Aran es prepara un programa pilot per prevenir i abordar els problemes de consum d'alcohol entre els menors. Arnau Vilà.
Tots els centres d'atenció primària de l'Alt Pirineu i Aran participaran en un programa pilot que té com a objectiu prevenir i abordar els problemes associats al consum d'alcohol entre els menors d'edat. La idea és que es pugui arrencar aquest estiu un cop completats els treballs previs que s'estan fent actualment. Ens en parla Aleix Sastre, director general de Joventut.
Els hem privat, tots, però amb ells especialment d'espais de lleure, d'oci, de socialització. Per tant, doncs han buscat altres vies i, per tant, el fenomen del botellot, que no és nou d'ara, però és on més es visibilitza, doncs, lògicament ha tingut un aflorament més gran.
La proposta ha sorgit de la inquietud manifestada per diversos alcaldes durant l'any passat en les reunions de coordinació amb la delegació del govern.
I també s'inicia a Sort la 36a trobada de teatre d'instituts de la demarcació de Lleida.
Sort va acollir l'acte inaugural de la 36a trobada de teatre. 8 centres educatius participen en l'activitat que es perllongarà fins avui. Sobre l'esdeveniment ens en parla Antoni Leal, coordinador de l'Institut Hug Roger III de Sort.
Jo crec que és un dels esdeveniments a nivell d'educació més importants que hi ha durant l'any, perquè és únic, és com la màgia que té el teatre, la màgia de que també pues, els alumnes tinguin aquestes relacions entre ells, que se coneixin, i també enfortir una mica, no, pues, el sentit aquest cultural que pot haver-hi dintre del que és el territori de Ponent.
Els 8 instituts membres presentaran aquests 2 dies les obres que han preparat durant el curs. Aquesta trobada vol potenciar les arts escèniques en l'educació secundària i la interrelació entre els diferents grups de teatre dels centres.
Per cert, tens a punt ja el reportatge de dilluns?
Està sortint del forn ja.
Està sortint del
forn,
poc,
eh? Li queda poc.
Parlarem del Dia de la Mare, que ja sabeu que és aquest diumenge, però l'Arnau ens en parlarà dilluns amb una acotació històrica i després amb els protagonistes, les filles i els fills.
Sí, eh? Una mica de context i després una mica de testimonis.
Molt bé. Arnau Vilà, bon cap de setmana.
Igualment.
Nosaltres acabarem explicant-te que el Gremi d'Instal·ladors de Lleida adverteix sobre l'escassetat de personal en aquesta professió, especialment davant de la creixent demanda d'instal·lacions de panells solars. El seu president, Joan Fornés, ha valorat que el sector té capacitat per a més d'un miler de professionals més. Un miler de professionals més. O sigui que en falten moltíssims. Eh? L'entitat imparteix des del desembre cursos específics per a la instal·lació de panells solars, en els quals fins ara han participat 150 persones. I avui no ens acompanyarà encara la Laura González, la nostra prescriptora de cinema i sèries,
Des d'aquí una abraçada i un petó gran i que, escolta, que estigui cada vegada més recuperada. D'aquí 4 dies la tenim aquí ja. Però dins del món del cinema, ja saps que tota la setmana portem parlant de la pel·lícula Alcarràs, es va fer la preestrena a la Llotja i avui arriba ja als cinemes. I, de fet, aquesta pel·lícula de Carla Simón, guanyadora de l'Os d'Or, la passada Berlinale, s'estrena fins a uns quants punts de la província de Lleida, entre d'altres el Funàtic, a la ciutat de Lleida, el Casal Aitona, el Casino Alcarràs, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament a Balaguer, el Gran Teatre de la Passió de Cervera, el Cinema Esguiu de la Seu d'Urgell, el Cinema Mollerussa a Mollerussa, el Cinema Majestic a Tàrrega o a l'Espai Cultural La Lira de Trem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Torna a la Fèria d'Abril de Lleida. Del 29 d'abril a l'1 de maig, vin als Camps Elisis a gaudir de la millor gastronomia andalusa i de les firetes instal·lades al recinte firal. Actuacions en directe, sortejos, passejos a cavall i tot el duende andaluz a la 18a edició de la Fèria d'Abril de Lleida. Organitza Casa d'Andalusia, de Lleida i Associació de Veïns del Secà de Sant Pere. T'hi esperem. Col·labora Cope Lleida.
I avui divendres comença un gran esdeveniment també a la ciutat de Lleida, que a més durarà tot el cap de setmana. És la Fèria d'Abril, que també després de la pandèmia torna amb una nova edició amb la Casa d'Andalusia i amb l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere. Parlem avui amb el director de la Casa d'Andalusia a Lleida, el José Carreiro. José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo que te pillo con las manos en la masa, podríamos decir, ¿eh?
Exactamente, me pillas aquí montando, vamos, y acabando, que es lo que tenemos que tener.
Claro, empezáis hoy a las 7 de la tarde, hoy viernes.
Sí, señor, hoy a las 7 de la tarde, tiene que en principio estar abierto ya para el público y que empiecen a disfrutar ya de la gastronomía y de las siretas que hay aquí ya montadas.
Estáis en la zona de los Camps Elisis, que es sí. donde se va a desarrollar todo el programa de este fin de semana.
Correcto, para que sea exacto, la gente entienda un poco el lugar, es donde siempre ha habido los caballos en las ferias, donde se han puesto los caballos, las pérgolas que hay allí, pues esas pérgolas allí metidas.
José, ¿qué nos tenéis preparado?
Bueno, pues distintas cosas, ¿eh? Tenemos un montón de actividades, ¿vale? O sea que entre ellas, bueno, pues hay gente que viene, otras entidades de andaluces que vienen de otros barrios y de otras ciudades, y pescadito, de todo, o sea...
Te iba a decir, la música y la gastronomía, supongo que, vamos, eso es obligatorio.
Correcto, andaluz, ¿eh? No fallará nada, ¿eh? De verdad, aquí tenemos pescadito, tenemos rabas, tenemos de todo lo que te puedas imaginar de Andalucía, lo tenemos aquí.
Muy bien, hoy a las 9 de la noche tenéis... el tema de la encendida de la portalada y el pregón, que es como si dijéramos ya, es oficial, aquí empieza.
Correcto, es así, a las 7 se abre el recinto ferial, ¿vale? Y a las 9 se hace el pregón de fiesta.
Muy bien. Oye, este año os lo han puesto un poco más difícil, ¿verdad?, para prepararlo todo.
Bueno, yo creo que los retos son para cumplirlos, ¿no? Y verdad que sí, que me han puesto un reto un poco difícil. Yo ya estoy acostumbrado a hacer cosas, estamos acostumbrados a la asociación a hacer cosas, pero esto ha sido un reto muy, muy, pues muy duro, claro, porque el tiempo se nos ha echado encima, pero yo creo que lo vamos a sacar. Estamos ahí y a 7 horas que faltan, más o menos 8, yo creo que no lo comemos.
Muy bien. José, oye, destácame un par de cosas del sábado y el domingo.
Bueno... el domingo la misa, a 9:30, siempre se ha hecho a las 11, este año a las 9:30. La verdad es que, claro, hay tantas actividades que se tienen que hacer temprano.
Claro.
Si no, no podemos llegar a todo. Y este año a las 9:30 la misa. Y luego, bueno, tenemos no lo tengo aquí en mano, ahora mismo se me ha ido, pero bueno, tenemos a un cantante famosillo de flamenco y que viene a... a cantar aquí y bueno, este es importante que lo pone en el listado.
Muy bien. Oye, para todo el mundo, ¿no? Tan seas amante de la Feria de Abril como si no lo has visitado nunca. Supongo que te las puertas abiertas para todo el mundo.
Eso es la bueno. O sea, cuando tú haces un evento cultural como este, es para que disfruten todo el mundo. Los andaluces se sentirán identificados, pero claro, las otras culturas también se sienten y vienen a mirar y vienen a disfrutar. Porque yo, de verdad, que a mí me gustan todas las culturas, ¿no? Porque me tengo que meter de gallego, si me tengo que poner andaluz, si me tengo que poner de lo que sea. Da igual. La cuestión es aprovechar una fiesta que sea cultural y que aprenda la gente de otras culturas, porque a mí me gustaría realmente no solo hablar ya de estas culturas, que son españolas, sino también ya ir a otros niveles. Ya empezamos a tener otras culturas aquí en Lleida y en España, que también se podrían empezar a hacer funcionar.
Totalmente. Y además, si queréis un aliciente más, es el tema gastronómico. O sea, que esto no falla nunca, ¿eh?
No falla.
Esta tarde, desde las 7 en los Camps Elisis, está abierta ya la puerta para que pugueu gaudir ya de la Feria de Abril d'aquest 2022. Hoy viernes, sábado y domingo, desde la Casa de Andalucía y con la colaboración de la Asociación de Vecinos del Seca de San Pere. Estamos hablando con José Carreiro, que es el director de la Casa de Andalucía, que bueno, ya te digo, nos ha concedido ahora 5 minutos, pero supongo que me cuelgas y sigues, que tiene que estar todo a punto.
Vaya, no paro, te aseguro yo que hasta las 5 de la tarde no me podré ir a cambiar yo.
Pues José, oye, te agradezco que nos hayas atendido, que vaya muy bien, enhorabuena.
Gracias a ti también.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que la veu que estàs escoltant, estic segur que t'ha de sonar. Segur, si no malament, és que no hem fet bé els deures des dels mitjans de comunicació. És el Joan Masdeu, que avui està aquí amb nosaltres als estudis de COPE Lleida per presentar el seu darrer treball discogràfic, que porta per títol Els dies que vindran. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, content de ser aquí una altra vegada.
Bueno, jo se ho he explicat alguna vegada, amb el Joan tenim molta relació, perquè la seva altra feina, o una de les altres feines, és portar de promoció d'altres grups, i al llarg de l'any, afortunadament, és de les poques persones que segueix portant a músics i cantants als estudis perquè els coneguem i ens expliquin els seus treballs discogràfics. Però ara fa dies que no ens veiem,
No ens deixaven. Bueno, sí. És a dir, ens tractem, parlem per telèfon bastant, sí, tu i jo, però no ens deixaven veure'n fins ara.
El Joan, no el deixava ni pujar, perquè només em deixaven portar una persona als estudis i ja me'l deixava baix. I m'espero aquí amb doble fila.
Per la propera ens hem de donar una foto. Hòstia, saps, sí. Perquè saps, el veig tenint retrato.
Joan Masdeu, els dies que vindran.
Hey.
Suposo satisfet, no?, per escoltar-lo ja i veure el que comença a rodar.
Doncs sí, la veritat és que sí, han sigut mesos de feina, però és una feina molt bonica de fer, com sempre. Fer discos és el que ens apassiona i el que continuem fent anys rere anys. Els dies que vindran ningú els ha vist, això d'entrada.
Sí, senyor.
Saps? Però em semblava un títol abocador i suggerent per explicar les històries que volia explicar en aquestes cançons. Els dies que vindran suposo que n'hi hauran de bons i de dolents, com sempre, però era una mica una reflexió a nivell individual i a nivell col·lectiu, perquè està molt bé sortir pels terrats a aplaudir-nos una estoneta cada vespre, mm-hmm, i a cantar el Duodinàmico i a dir que tot anirà millor i a dir que tot això ens farà millors persones quan veiem les orelles al llop,
sí,
saps?
Sí, sí, senyor.
Però que tenim molt poca memòria i després de 2 anys de patiment mundial, perquè aquí no s'han escapat ningú,
sí, 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 sí,
es veu que encara no hem patit prou, perquè sortim d'això i ens fotem en una guerra, sí, per, sí, dir alguna cosa, no? I d'alguna manera el que explica el disc és ja no només a nivell col·lectiu amb coses d'aquestes, sinó també a nivell molt personal, no? És a dir, els dies que vindran no els podrem segurament triar tots, però sí que podrem triar el prisma a través del qual mirar-nos-els i sobretot com decidir viure'ls, i segurament moltes de les coses que acabaran conformant aquests dies que vindran potser depèn una mica de nosaltres també.
Sí.
Per tant, el títol és obert, no? No et diuen ni que seran ni bons ni dolents. Els dies que vindran, aquí te'ls deixo, damunt del taulell.
És curiós perquè aquesta reflexió, l'altre dia el meu fill gran, que és jove, està a l'institut, es va trencar un braç i em deia, diu, qui m'ho havia de dir quan feia primària que viuria una pandèmia que em trencaria un braç? Clar, ell ho mira des del seu punt de vista, no? I parlava, i vaig pensar en aquest disc, dic, bueno, clar, els dies que vindran, perquè ell deia, bueno, qui m'ho havia de dir, no sabem què passarà demà.
Clar.
Justament el que explicaves ara.
Clar. I que hi ha coses que hi som a temps, però és el que et dic, que quan veiem les orelles al llop en departem el culet, però és que després se'ns oblida tot molt ràpid, no?
Vull dir,
la tonteria ens venia de molt abans, ja.
I tant,
saps?
I tant. Joan Masdeu, no en tens prou, la que escoltem. I a mi se m'ha enganxat aquest tema.
Sí.
A mi se m'ha enganxat aquest tema. T'ho dic de veritat, eh?
El diable no deixes d'humiliar-me i et quedes tan ample per veure'm amb la soga al coll, però no en tens prou.
I no et diré només aquesta cançó, sinó tot el disc. Té un so que no et sabria explicar, i dic, mira, ara quan vingui el Joan jo li preguntaré. A mi m'ha captivat, m'ha enganxat. No és que els altres estiguessin... No dic que estigui millor o pitjor gravat. Té un so, té alguna cosa al darrere que... No sé, dic, aquest és el Joan Masdeu, el meu Joan Masdeu.
És cert, ens ha sortit, i això ens ho està dient una mica la gent, i les ràdios on anem també ens ho transmeten, no? Crec que són unes cançons, potser, per una banda, una mica més lluminoses que les que... Uh-huh. O les més lluminoses que hem fet fins ara. I després nosaltres això... vam voler-ho mantenir molt, perquè les cançons ja tenien aquesta naturalesa, val? Però vam intentar conservar aquesta essència i per això vam decidir gravar-les d'una manera molt peculiar, és a dir, a l'antiga usança, no? De dir, tancar-nos tots en un estudi, tocar-les en directe dins a la sala de gravació, res de per pistes, sinó posar-nos en una sala gran de gravació, que en aquest cas va ser els estudis La Casa Morada, de Llorenç del Penedès, i posar la banda allà en cercle, mirant-nos als ulls i sense haver assajat les cançons, és a dir, començar-les a tocar i intercanviar idees per primer cop ja a l'estudi. I aleshores que la màgia, d'alguna manera, que hagués de passar, passés en aquell moment i gravar des del minut zero tot el que estava passant allà, no? Uh-huh. Per què? Doncs per intentar no sobreproduir les cançons amb arranjaments per pistes extres que sempre acabàvem fent amb els altres discos, i d'altra banda, doncs això, per mantenir aquest esperit d'una mica del directe, de que no es processés massa el so, fins després a l'hora de la mescla, evidentment, i que tot fos molt, molt de veritat i molt de pell, no? I crec que entre que les cançons ja eren més lluminoses en quant a essència i que s'han gravat per respectar aquest esperit, crec que potser aquesta és una de les raons per les quals et dona o et provoca aquesta sensació, no?
Ara ho comencem a entendre tot, això. No en tens prou, aquesta que comença a sonar, Si te'n vas, tot això ja saps que està dins dels dies que vindran, Joan Masdeu, ho trobeu a les plataformes, a les principals plataformes de streaming. Comprar el disc també podem comprar-lo físicament.
I tant, en tenim per vendre.
Ho dic perquè encara, aviam, potser cada cop som menys els que ens agrada tenir el disc físicament, tot i que després ho acabes escoltant a través de les plataformes, però a mi, almenys dels discs i de les persones que conec, m'agrada tenir el treball discogràfic en mà, o sigui, físicament a la mà, Com canvia, ara que explicaves això, el... tornar al... No sé si tornar als inicis, però tornar al que és la música tal com és, els instruments, el mirar-se a la cara, el toquem aquest tema, entenem-lo, sentim-lo, sí. Transmetem-lo...
Bé, Tots són recursos vàlids, evidentment, però el que intentem, o hem intentat fins ara...
Estem saturats, de la sobreproducció, diria jo.
Sí. No
ho dic en el teu cas, dic en general.
I del digital, i de fer anar el ditet, i que una cançó es faci vella en 24 hores, també.
És horrible, això.
Saps? Però em refereixo que les maneres de gravar i de les maneres de produir, òbviament totes són vàlides i bones, però en el nostre cas hem intentat, amb els darrers discos, anar investigant cada vegada una manera diferent de treballar a cada disc per intentar tenir aquesta vidilla d'entrada a nosaltres, no? Que sigui apassionant cada vegada que fas un disc i, per tant, diferent a l'anterior. I creiem que després això queda enregistrat, també. Uh-huh. I aleshores, doncs, anem agafant fórmules diferents a cada disc. Estem treballant amb un equip de producció que ja fa 8 o 10 anys que és el mateix, que és amb el Santos Berrocal i el Florent Ferrer de Blind Records, i amb els músics que m'acompanyen, doncs, també, que són l'Oes de Frank a les guitarres, el Quim Xicoira al baix, l'Iol Casas a la bateria, i això ens permet, doncs, bueno, intentar anar experimentant cada vegada una manera diferent, això, per sentir-nos renovats una mica nosaltres i sentir-nos vius a cada disco i que no estem repetint fórmules anteriors, no?
Escoltes, ara és el Seré, els dies que vindran, estem parlant amb el Joan Masdeu. Ara que parlaves dels músics que t'acompanyen, escolta, com és els dies que vindran sobre l'escenari?
Doncs, afortunadament...
Això t'assembla molt al disc.
Exacte, com que vam decidir...
Afortunadament.
Com que vam decidir gravar exactament el que fèiem amb els músics que érem, l'avantatge que et dona és que en directe sents exactament el disc. I això, de tant en tant, està molt bé, perquè no hi ha ni trampa ni cartró, que no vull dir que sigui cartró quan és amb una altra fórmula. Però era un disc que havia de ser molt directe a l'estudi i que traspués aquesta veritat, perquè les cançons així s'havien composat també, no?
Has fet la presentació a casa, a Reus?
Sí, sempre comencem allà. sempre ens agrada, m'agrada, vaja, perquè els músics que m'acompanyen no tenen la culpa, no són de Reus, però sí que m'agrada, ja és un costum, i cada gira de cada disc m'agrada fer-ho al Teatre Bertrina, a més, concretament, de Reus, que és un lloc molt maco, i així va ser el passat 3 d'abril, va ser el tret de sortida d'aquesta gira dels dies que vindran, i a partir d'aquí hi ha una dotzena de dates confirmades per aquest estiu, se n'estan acabant de tancar d'altres, i així estarem, doncs, en marxa i a sobre els escenaris i a la carretera aquest estiu, que esperem que ens porti per molts indrets.
Us dono a la web www.joanmasdeu.com, tot junt, joanmasdeu.com, des d'allí teniu les sortides a les xarxes socials per estar al dia i a les plataformes de streaming. Ara que deies això, ni m'agrada ni no m'agrada, el Joan Masdeu, ja sabeu que va ser el vocalista i l'alma mater de Whiskins, ho dic perquè els que tenim certa edat, doncs ens deuen Whiskins dir, sí, Whiskins, és veritat, sí, home, aquell noi que estava allí cantant, pues és el Joan Masdeu. No sé si amb aquests primers concerts t'has adonat ja d'un relleu generacional de gent que ve. És a dir, aviam, els de 40, 50, doncs, seguim venint,
sí.
Però es comença a enganxar gent jove.
Sí, sempre descobreixes, i sobretot això passa,
sí,
que...
Gent que no et coneixia la faceta anterior,
sí,
vull dir.
Sí, i això, o sigui... Vas anant renovant plantilla, per dir-ho d'alguna manera, a cada vegada que fas un disc. I això, doncs, no deixa de ser un bon senyal, i és bonic veure cares noves. Així com ho és també veure'n de tota la vida.
Sí, correcte,
de dir, ostres,
correcte,
que et venen sense anar més lluny. El disc anterior, que era una revisió de les cançons més emblemàtiques de Whiskins i tal, 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 ostres, van començar a tornar a venir gent que feia anys que no vèiem, no? Cares que feia 10 anys que no vèiem. Ostres, quina il·lusió. cada vegada que fas un disc fa moltíssima il·lusió detectar algunes fesomies que no has vist mai, no? I dius, bueno, va, doncs hem arribat aquí i...
És que estàvem parlant dels últims anys del segle XX, eh?
És que, clar, és que estem fets uns senyors.
Ja fa cosa.
Senyors grans, vull dir.
Bueno, però tenim la música dins i la música et manté jove, eh? Joan Masdeu, escolta, que ha estat un plaer que t'haguis acostat als estudis per presentar aquest disc. Recordeu, els dies que vindran el podeu comprar físicament, el podeu escoltar amb streaming a les principals plataformes de manera legal. Escolta, vull dir que t'ho posen fàcil avui en dia. I a través de la seva web, joanmasdeu.com, està a l'aguait de totes les dates. De moment no tenim data a Lleida, però jo crec que la tindrem.
Jo crec que sí, i espero que així sigui. Mira, a Lleida va ser l'últim concert de la gira anterior, o sigui, vam ser a Lleida a finals de novembre l'any passat, no fa tant. Aleshores, bueno, sempre que fem un disc passem per Lleida.
Clar, per
i jo em dono aquest any de marge, vull dir, amb moltíssimes ganes de poder venir-lo a presentar, però vull dir, no fa tant, no fa ni 6 mesos que vam estar a la ciutat. Però...
joanmasdeu.com, i sí. Si no, el Joan ens ho dirà,
i tant,
i jo
i
també
tant.
Us avisaré. Ja. Escolta, enhorabona, els dies que vindran.
Moltes gràcies.
M'encanta, Joan.
Ha estat un
i
plaer.
I, de veritat, les noves tecnologies ens ho posen fàcil perquè li doneu una oportunitat, escolteu-lo. Us aviso, si l'escolteu us enganxarà, i si no, m'ho dieu. M'ho expliqueu al nostre número de WhatsApp. Joan Masdeu, una abraçada gran i enhorabona.
Gràcies, Ricard, una abraçada, gràcies. Unes les segones parts.
Bueno, pues acabó esto, ¿eh?
Casi. La Liga encara su recta final.
Capri se finí.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finí.
Otra que se ha inventado.
La. Y qué mejor que vivirlo en tiempo de juego.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, ganalo.
Athletic Club, Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona. Mallorca y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar a full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los productos, el Vive. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Doncs apa, directes a les 2 de la tarda. Ara sí que ja estem a l'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats. Des de l'auditori, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
També des de la Biblioteca Pública de Lleida, veig la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, mira, no, és que no em puc estar. Et faig la mateixa pregunta que li he fet a l'Anabel avui. Et van regalar algun llibre per Sant Jordi?
No, Aquest any no.
No, bueno, vale. No, ho dic perquè és que l'Anabel ja va avisar la setmana abans, va dir, a mi que no em regalin llibres, que sóc molt, molt meva pels llibres, que els he de triar jo i m'ha d'agradar, vull aquell. Si no, no em regalin llibres. Bueno, dic, li preguntaré a l'Antònia. Bueno, clar, suposo que cadascú tenim els nostres gustos, no tots els llibres ens agraden.
Jo no, la veritat és que tinc un gust molt ampli. Vale. A mi sí que és fàcil regalar-me llibres, però aquest any ha sigut, bueno, circumstàncies diferents.
Bueno,
però
l'Antònia és agraïda.
No tinc cap problema, perquè, a més, tinc molta varietat de gustos.
Vaja, molt bé. Doncs mira, us ho posa fàcil, vaja. Sí. També està amb nosaltres la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
Roser, anem cap a l'auditori, perquè normalment ja hi trobem instruments a l'auditori, però aquesta vegada en trobem un que està duplicat, dos pianos.
Sí, el dijous vinent, 5 de juny, a les 8:30 de la tarda, a la sala 2, tindrem un concert preciós, a més, però original, però també preciós, pel que significa, d'Antoni Tolmos, d'acord, el pianista lleidatà, que ens oferirà aquest concert a dos pianos contraposats, no?, i on tocaran grans hits, podrem escoltar.
Antoni Tolmos, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard.
Què passa?
Hola a totes.
Ja no en teníem prou amb un piano, Antoni?
No. No, però de fet hi haurà dos pianos, però en realitat també hi haurà dos pianistes, no?, que estaré acompanyat del Joan Maria Porter, i els dos farem aquest concert a dos pianos, és veritat.
Home, és que si no, no t'imagino, eh? És que no t'imagino, no. Atenent a dos pianos.
No, i tant.
Antoni, que fa molt temps que no parlàvem aquí a l'Espai Groc, com estàs?
Bé, la veritat és que content i amb moltíssima activitat, que suposo que és fruit també d'aquesta bonança de dies que tenim, no només de clima, sinó també de poder fer activitat d'una manera bastant regular, continuada, i que en teníem moltes ganes tots, uns i els altres, sí.
Clar. Explica'ns què veurem aquí a l'Auditori dijous, a la sala 2.
Perdoneu, és a la sala 1, que m'he equivocat
vale.
M'he equivocat jo, és a la sala 1, perquè clar, dos pianos a la sala 2 seria com a gairebé complicat.
És sí, que sí. No ho havia mirat, Roser, però quan has dit a la sala 2, dic, ostres, dic, bueno, omplirà dos pianos a la sala 2.
No,
sala 1,
no,
a la gran.
Sí, a la gran, sobretot, sí.
Què ens heu preparat, Antoni?
Doncs és un espectacle que realment surt com sol passar sempre d'una conversa entre músics i projectes i ganes de fer coses. I amb el Joan Maria Porter, és un pianista amb el que jo ja fa uns anys ja hem treballat plegats en produccions artístiques, i d'una conversa de tenir ganes de fer alguna cosa junts a dos pianos, va sorgir aquesta idea de tocar amb dos pianos de cua els grans hits internacionals dels grans artistes, no? Des de ABBA, Coldplay, Queen, Scorpions inclús, Simon & Garfunkel, és a dir, els grans temes de la història de la música, però fet amb aquesta versió de dos pianos de cua, no?
Sí.
Res, ens hi vam enamorar de la idea, vam fer una gravació ja amb tres temes, que està publicat com a videoclip, i d'allí va sortir la idea de fer un concert sencer. I aquest dijous vinent, més d'una hora i quart de repertori amb els grans hits internacionals a dos pianos. Sí, sí.
Us dono a la web dospianos.com, amb lletres, dospianos.com, tot junt, i allí, entre d'altres coses, podeu veure una foto del Porter i el Tolmos a sobre dels pianos, per exemple.
Per exemple.
Però és interessant, estava llegint, a part dels que has dit tu, Vangelis, Police, Supertramp, Michael Jackson, Jean-Michel Jarre, escolta, que vaja, interessant del primer minut al darrer,
Sí, t'he de dir que nosaltres quan estem aquests dies, evidentment, hem estat assajant moltíssim, per molt al repertori, i és una evidència molt bèstia, perquè estem tocant cançons que nosaltres som els primers emocionats al fer-les, no? I inclús amb el Joan Maria ens ho havíem de dir, recordem que estem estudiant, que estem assajant, que no estem en directe, no? Perquè estàvem esgotats, perquè tinc imaginat fer un recull de temes de Supertramp que dura prop de 8 minuts, és un sentiment de directe brutal, no? I acabem esgotadíssim, no? Però feliços, això sí.
Déu-n'hi-do, va. Dospianos.com, amb lletres, a dospianos.com, allà teniu tota la informació. La veritat és que m'estàs fent dentetes, Antoni. És... A més, saps què passa? Que quan un ja coneix aquests temes, i a més, clar, a més són els èxits, són els hits, doncs encara millor, encara millor. A més, a mi el piano és un instrument d'aquell que m'agrada sentir versions de temes que ja conec.
Sí, i de fet, et puc dir que a veure, no sóc poc objectiu jo per parlar del que estem fent, no? Perquè evidentment ho estem fent amb moltes ganes i amb molta il·lusió, però pensa que també no només hi haurà dos pianos de cua, sinó que hi haurà una producció de so i de llums també molt dissenyada per l'ocasió, per encara donar-li aquest puntet una miqueta més espectacular, no? A l'auditori. I si tu estàs pensant, doncs escolta, no t'ho pensis molt, perquè gràcies a Déu encara queda pràcticament una setmana, però les entrades estan molt, molt avançades i això és una cosa que encara ens fa més feliços, no?, de poder trobar un auditori pràcticament ple en aquest concert.
No, impressionant, La platea pràcticament està venuda i a la resta de lloc de l'auditori unes quantes files estan venudes, Per tant, vaja, aneu a la temporada Lleida.cat, això és dijous vinent, a 8:45 del vespre. Encara no és festa major, però ja estarem amb aquest ambient, ja estarem al maig i ja estarem amb aquest ambient de festes. És una bona manera de passar el vespre de dijous. Ho dic perquè ara també el sol ja allarga més, la claror, vull dir, i 8:45 encara li podem dir el vespre, encara no és la nit. Antoni Tolmos, escolta, estava caient ara el conte que fa pràcticament 2 anys que no ens veiem, físicament, com el que diu.
Sí, la veritat és que han estat 2 anys que precisament, ara per això et deia que estem plens d'activitat, perquè... Sí. Tot allò que vam estar pensant que faríem durant la pandèmia, què faríem, doncs ara s'ha de fer.
Ara s'ha de fer.
I se'ns acumulen molts projectes i moltes activitats i, bueno, no vulgui que les puguem anar presentant.
I tant. No, deia això perquè és una bona manera. Escolta, vull tornar a veure l'Antoni Tolmos, doncs a l'auditori dijous a la sala 1, i més ni menys, 8:45. Allí teniu aquesta proposta de dos pianos amb l'Antoni Tolmos i amb el Josep Maria Porter. Antoni, escolta, que ha estat un plaer i un luxe tornar a parlar amb tu. Que us vagi molt bé dijous.
T'ho agraeixo molt, Ricard. Moltes gràcies.
Una abraçada gran.
Fins ara. Adéu.
Déu-n'hi-do, Roser. És una gran proposta, És una gran proposta, perquè l'Antoni ja sap el que fa. Ja fa molts anys que s'hi dedica i sap el que fa. I quan ha explicat els temes que tocaran, Déu-n'hi-do. O sigui, jo crec que no acabaran a l'hora que diuen que han d'acabar, perquè del otra, 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 i otra, otra. I si no, potser els hi haurem de dir que tornin a començar quan acabin.
Sí, de ben segur. A més, com deia, és un concert que s'està venent sol. Vull dir, ara amb el que ens està costant a tots els equipaments, no? El tema de la difusió, de que vinguin... És un concert que pràcticament s'està venent sol, per això també és particularment alegre parlar de que és així l'assistència amb aquest concert. Qui vulgui una entrada, que no va a dia.
No, tens tota la raó. I afortunadament. Escolta, abans de marxar de l'auditori, anem a recordar que demà, dissabte, a la sala 1, a 6:45 de la tarda, teniu un espectacle familiar.
Sí, tenim un concert familiar, un bosc de sons de la companyia Lleidatana Artichoc, d'acord? Que ens presenten, la sala 1 la converteixen en un bosc ple de música, i és un espectacle musical d'arpa clàssica, veu i percussió. Recomanat especialment per infants fins a 7 anys, però és per totes les famílies, I recordem que tenim un pack familiar de 4 entrades a 20 euros que està molt bé de preu perquè tothom pugui disfrutar-ne. Vull dir que és una molt bona proposta per demà a la tarda a 6:45.
Molt bé.
I també, abans d'acabar, Ricard, recordar-vos, dimarts vinent tenim una altra de les conferències del cicle Parlem de Música, una eina per a fer concerts. I és Dolors Ricard, que és professora del Conservatori i directora de l'orquestra del Conservatori, ens oferirà una xerrada sobre Vivaldi, on són les estacions, es titula la conferència, i ens ajudarà a adentrar-nos en el que serà el gran concert del 13 de maig, que ja en parlarem profundament, amb la Franz Schubert Orquestra, una violinista holandesa, Laisa Fritschmann, que és boníssima, i amb el grandíssim director Rinaldo Alessandrini, que és un dels mestres del barroc europeu. Per tant, ull viu,
Ull viu. Gràcies, Rosa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, jo no els trio, però si hi ha una cosa que m'agrada de la Roser, bueno, la Roser i de totes les persones que tenim aquí a l'Espai Groc, és que quan et parlen de les seves propostes, les viuen. O sigui, es nota, és que no ho poden amagar, se'ls hi veu. I aquesta és la gràcia, perquè si el que et proposen no és bo, no tindrien aquesta passió. Maribel Tost, anem cap al Caixa Fòrum, que, per cert, segueix aquesta magnífica exposició en marxa amb les seves pertinents visites guiades, que ja sabeu que és la manera de treure el suc al màxim dels cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari.
Sí, així és, no? I durant aquest cap de setmana de titelles, que la ciutat de Lleida doncs està repleta de grans propostes de titelles, que això per un està obert al públic els 3 dies, avui divendres, dissabte i diumenge, com tots els dies de la setmana, i com molt bé tu dius, demà recordar que a 6:45 del vespre doncs tenim la visita que oferim doncs al públic general, que és una manera doncs per aprofundir en els cartells, en aquesta selecció tan acurada que tenim de cartells datats ells entre finals del segle XIX i començament del segle XX, i en el qual doncs podem veure doncs obres de Sorolla, Santiago Rusiñol, Cases, Toulouse-Lautrec, que en definitiva són el testimoni d'una època en la qual doncs es van albirar un seguit doncs de canvis, o millor dit, d'entrada cap a la modernitat cultural, artística, d'aquest període molt concret doncs de la història.
No, viatge al passat a través dels cartells. És així?
És així. I bé, aquesta selecció, com hem tingut l'oportunitat doncs de recordar, prové bàsicament del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Algun d'aquests cartells han estat totalment inèdits, i sí que m'agradaria doncs subratllar una vegada més que Lleida és la primera ciutat de Catalunya en la qual doncs es pot veure doncs aquesta magnífica exposició. Mm-hmm. Però bé, també m'agradaria doncs significar que si el públic vol venir doncs a visitar per lliure l'exposició, també té a la seva disposició la figura de l'educador de sala. Demà al matí, demà a la tarda i el diumenge al matí, a la sala d'exposicions tindrem, o tenim, millor dit, una persona que forma part de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida, que està a disposició del públic per tal de poder resoldre aquelles qüestions, aquells dubtes que els hi susciti doncs la visita per lliure a l'exposició.
Molt bé. Escolta, tens alguna activitat aquest cap de setmana?
Com comentàvem a l'inici...
De Caixa Fòrum, ja ho sé que tens molts espectacles.
Sí, Caixa Fòrum també és un dels espais que suma en aquesta gran iniciativa de ciutat, que és la Fira de Titelles, i bé, recordar doncs a l'audiència que avui doncs tenim doncs l'espectacle familiar, que forma part dintre de l'espectacle de titelles, Pinocho, de la companyia Maribor Puppet Theater, que oferirem doncs avui a les 6 de la tarda, però que demà dissabte, dia 30 d'abril, aquest espectacle es replicarà a les 12:45, a les 14:45, a les 6 i a les 19:30 de la tarda. Mm-hmm. I bé, de cara doncs al diumenge, en el marc també de la Fira de Titelles, Caixa Fòrum Lleida acollirà doncs l'espectacle de la companyia de Teatro Percutor, no? És un espectacle que presenta doncs no és un espectacle familiar pròpiament dit, sinó que és un espectacle adreçat al públic adult i que és una profunda reflexió al voltant doncs del que passa al mar i allò doncs que s'hi queda. Comentar doncs això, no?, que Caixa Fòrum un any més doncs es suma doncs amb aquesta iniciativa de ciutat. I bé, i de cara a la setmana que ve, si em permets doncs, sí, Ricard, continuarem doncs amb la relació doncs de conferències que dels cicles que ja havíem encetat durant el mes d'abril, no? Així, el dimarts dia 3 d'abril en el marc també de l'exposició proseguirem amb el cicle de conferències Jocs de seducció, i en aquesta ocasió la doctora en comunicació Marta Marín, que ha estat directora creativa en diversos projectes encarregats per Nina Ricci, Carolina Herrera, Telefònica o Seat, parlarà del paper de la dona a la publicitat, no? Mm-hmm. I reflexionarà sobre com haurien de canviar les estratègies comunicatives en paral·lel a les noves feminitats, no? Aquesta conferència, com dèiem, l'oferirem el proper dimarts, dia 3 de maig, a les 7 de la tarda, i que forma part del ventall d'activitats paral·leles que organitzem en el marc de l'exposició Cartells de la vida moderna. I bé,
i a la meitat de la setmana, el dimecres,
la darrera conferència del cicle de salut mental dels adolescents i joves, i en aquesta ocasió parlarem dels recursos per a la promoció del benestar emocional d'adolescents i joves, no? I en aquesta ocasió comptarem amb dos psicòlegs, concretament Joan Miquel Roa i Anna Obet, i també amb el psiquiatre Montserrat Pàmies, que ens presentaran els recursos per a la promoció del benestar emocional d'adolescents i joves.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
A vosaltres, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Banyanos
en el mar. Directes cap a les 2 de la tarda, marxem ara cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, que l'altre dia mirava el calendari, que ens acostem a final de curs, eh? Que això està quasi bé dat i beneït, que el tercer trimestre és ja, el mes de maig.
Sí, la veritat és que sí, i mira, aquests dies, més a més, molt enfeinats, perquè estem acabant els grups de lectura, bueno, estem acabant moltes d'aquestes activitats que fem d'octubre a maig a la biblioteca.
Clar, per això t'ho dic, perquè sé que vosaltres seguiu amb moltes, no amb totes, però amb moltes de les activitats, una mica de calendari escolar, com nosaltres, sí. Vaja.
Sí, sí, perquè, bueno, primera perquè ens va més bé per organitzar-nos, i segona perquè, a més, durant el període d'estiu, és un període que assumim també totes les vacances del personal de la biblioteca, i, bueno, és un...
Sí, evidentment.
Ho fem diferent, saps? Llavors ens va més bé programar les activitats amb aquesta durada de curs escolar.
I la gent també a l'estiu tenim el cap en un altre lloc. També sí. És allò. La biblioteca està oberta i podem anar i hi haurà tot el que necessitem, però és allò, parem una mica. Però vaja, abans, mentre arriba això...
A més, quan comença a fer bot, he de dir clar. Que s'hi nota moltíssim, perquè, per exemple, els grups de lectura, el mes que sempre falta més gent és el mes de maig, clar. I el mes d'abril, quan comencé a fer una miqueta de bo.
No, evidentment. Ho haureu de fer a l'aire lliure.
Sí.
Escolta, a dalt de tot, no es pot desmuntar una teulada i fer una terrassa?
No, home, el que sí que
escolta, que ara m'he llançat a la piscina.
Si algú escolta la tertúlia, que es pugui reprendre, hi ha un projecte que es va fer en el seu moment, que era d'urbanitzar la plaça aquesta que tenim, que connecta
el pàrquing, museu, vaja, sí.
I la biblioteca,
sí.
On hi ara hi ha la zona de pàrquing. Hi ha un projecte per a fer una plaça oberta, amb unes grades, bueno, amb uns espais que permetessin la realització d'activitats culturals, que a més hagués estat una molt bona manera d'oferir un nou espai en tota aquesta zona del centre històric que, bueno...
L'he vist.
El projecte hi és, i tant de bo algun dia es pugui tirar endavant.
L'he vist, el projecte, i és una vergonya el que van acabar fent, de veritat. O sigui, si després ha de costar més, que costi més, però havien d'haver fet aquell projecte, estic d'acord amb tu. Ja ho sé que necessitem llocs d'aparcament i es pot fer subterrània, però el que van acabar fent és una desídia total.
No,
o sigui, ho asfalto i quatre línies a terra.
Que, clar, ja porta aquesta provisionalitat, ja portem 10 o 15 anys, i és una pena perquè realment jo crec que s'utilitzaria molt si hi hagués aquest espai. Seria un espai que es podria utilitzar molt, perquè, bueno, estic segura que des de l'Ajuntament, de l'Auditori, del Teatre, de tot, és un espai a l'aire lliure que segur que en faríem un bon ús tots plegats.
Bueno, ja veig que descartes el desmuntar un tros de teulada i fer una terrassa a dalt, ja, de moment...
Sí, sí.
Bueno, va, bromes a part, va, que estem a punt d'arribar a les dues. Explica'm, Antònia.
Mira, nosaltres, aquest dimecres, dia 4 de maig, precisament amb la clausura del grup de lectura que tenim de gènere biogràfic. Estan comentant una obra de Jacint Verdaguer, i llavors ens aprofiten i a les 6:30 han programat un espectacle musicat d'Amat Baró i Xavier Baró, que canten Les flors del fangador, mossèn Cinto Bergader. O sigui, escoltarem poemes de mossèn Cinto musicats per Xavier Baró. Us convido perquè és una manera molt fàcil i molt, molt atractiva de recordar pels que ja estan al cas de la poesia de mossèn Cinto o pels que no la coneixen, de conèixer la poesia. Mm-hmm.
Molt bé.
Això serà a les 6:30 de la tarda a la sala d'actes. I després, el dijous 5 de maig, fem la inauguració d'una exposició de fotografia de muntanya, que és el Premi de Fotografia Digital Òscar Ribes, que organitza el Centre Excursionista de Lleida. És una exposició amb 40 fotografies que s'han presentat amb aquest Premi de Fotografia del Centre Excursionista, i a més a les 6:30 hi haurà la projecció del documental Llum i Llibertat d'Àngel Leiro, que és un documental que es va fer sobre l'accés a les agulles de Montserrat. Un documental també de muntanyisme relacionat amb el motiu de l'exposició.
El podrem veure amb streaming aquest o no?
No, aquest no. Aquest serà només en directe a la sala de projeccions, que més aquesta sala que tenim remodelada amb unes cadires molt, molt còmodes. Vull dir que també us convido, si no la coneixeu, de venir a estrenar les cadires noves.
Molt bé. Una darrera proposta?
Mira, després també dic que ja tenim, i la gent que estiguin interessats, en aquest cas sí que en streaming, ja poden demanar l'accés al documental del mes, o sigui, aquest que és el documental es diu Fe i Llibertat, és un documental en serbo-croat, subtítols en català i castellà, al voltant d'un amor prohibit que floreix en un convent de clausura.
Déu-n'hi-do.
És un documental que s'encaixa dins d'una crisi d'identitat d'unes germanes, i bé, pensem que són dues joves monges que ens narren en primera persona la seva història d'amor en comú.
Molt bé.
Pensem que tant per l'espai com pel lloc com per tot serà una reflexió interessant al voltant d'aquest tema, i les persones que estiguin interessades ja es poden descarregar el codi per a veure'l tranquil·lament a casa, i si no, el dia 9 de maig poden venir a la biblioteca, que el podran veure presencialment.
Que ens plantem a les dues, Antònia Capdevila, Maribel Tos i Rosa Gor, com sempre, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu.
Que el Ricard Álvarez, i tornem dilluns, aprofita el cap de setmana.